Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Jordi Gazzani, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia, benvinguts al programa Portaveus, el programa, com anunciem en la nostra promoció, de contingut polític i on escoltem les opinions dels representants de les diferents formacions polítiques que estan representades en el ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya i a nosaltres tenim el seu portaveu Jordi Gazzani. Regidor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans d'entrar en temes municipals, tenim damunt de la taula pel tema de proximitat el tema de les eleccions al Parlament de Catalunya. Ens agradaria que ens fes una valoració dels resultats tant a nivell local com a nivell nacional.
Molt bé, doncs bé, l'anàlisi que fem, evidentment, doncs, no és d'estar contents, perquè els resultats doncs, així ens ho diuen, no? Però hem perdut una sèrie de vots, una sèrie de suports, i bueno, parlaré a nivell nacional. Jo crec que estem davant d'un canvi de cicle, i el que veiem és doncs, com, bé, segurament no tindrem la raó de per què han deixat de votar una sèrie de persones, una sèrie de votants doncs, a Esquerra Republicana, perquè segurament que n'hi haurà moltes, però bé, doncs ne podem apuntar algunes que podrien ser, però això, clar, no se sap mai, però s'entén que, per exemple, doncs, des de l'1 d'octubre del 2017 doncs hi ha l'assumpció de que s'ha de moure, que hem d'assumir doncs que allò no va sortir bé i que hem de buscar altres maneres, no? Doncs de trobar aquesta sortida de cara als nostres objectius de llibertat del nostre país. I doncs este canvi d'estratègia, qui l'encapçala és Esquerra, sense cap vergonya, diguéssim, no? Doncs assumix de que no podem continuar o no podem continuar xocant contra la paret amb la unilateralitat, sinó que ens hem de sentar a negociar, no? Jo crec que este podria ser un dels motius. El que va davant sempre rep los cops, després Junts s'afegeix i fa el mateix, o sigui, canvia la taula, en comptes de ser una taula, ells diuen que ho fan tot millor, però és així, el que fan és el mateix, sentar-se, acabar amb la unilateralitat i negociar i intentar buscar la millor opció per al nostre país. Este jo crec que és un tema polític de fons que crec que està, i Esquerra doncs, aquí doncs, bueno, ha portat la batuta, però també doncs, qui dona la cara és qui a vegades doncs, rep algun cop. I després també doncs, la situació de quedar-se sola al govern de la Generalitat amb una situació doncs, complicada. Complicada, però a la vegada també quan Esquerra està al govern el que fa és una política valenta i aplica doncs, la seva, el seu programa electoral i ha pres decisions doncs, que Esquerra hi creu, però que són arriscades de cara a l'electorat, com és tocar la qüestió de l'educació, tocar la qüestió del benestar, un benestar universal, tocar temes d'habitatge, són temes que des d'Esquerra són cabdals i que mirem per les majories, per les grans majories del partit, del país, d'esquerres, majories de què volem anar a buscar, i moltes vegades doncs, això doncs, no és entès per una certa majoria doncs, del país. També cal veure que quan apareixen nous partits doncs, de la dreta i fins i tot de l'extrema dreta, vol dir que tot està virant una mica cap a la dreta, amb el bon sentit de la paraula, no? De dir, escolta'm, de l'esquerra doncs, s'està centrant tot més, els que estan més centrats s'estan posant més en posicions més conservadores, i això crec que també és una de les motivacions. I després doncs, això d'alguna forma també hauríem de... Hi ha una motivació també que crec que és important, que ho he sentit en algun analista, que és quan, per exemple, vols que el teu partit pacti amb... Quan no hi ha majories clares i tu vols que el teu partit pacti amb Junts o pacti amb els socialistes, el que fas és votar Junts o votar socialistes per assegurar que este partit que està governant pues, no pacti amb aquell que no t'agradaria que pactés. No? Potser també som fruit d'esta acció, però també no, hem de ser realistes i Junts i socialistes doncs, han fet tots dos molt bones campanyes, molt bons, uns potser amb moviments d'última hora, com ara, per exemple, els socialistes, ha acabat de convèncer doncs, en aquell que ja venia a pensar que el país també fa uns anys tenia majoria de ciutadans, que avui ha desaparegut, no? Doncs els socialistes creiem doncs, que capta molt d'este votant, però a part també estos cops d'efecte, doncs, d'estos cinc dies d'un Sánchez, doncs, d'alguna manera que es posa a la nevera de dir, hòstia, a veure què faig, per veure... i així doncs, acaba de motivar. I després no cal dir també, i hem de reconèixer el lideratge de Carles Puigdemont doncs des de l'exterior, no? I sí que és veritat, sense vindre a cap debat, perquè els debats no han sigut importants, o sigui, també hem de fer aquesta anàlisi, però hem d'acceptar que és un canvi de cicle, és una nova etapa, que des d'Esquerra doncs, hem de mirar d'ajudar al país, i jo crec que també això es trasllada a nivell local, o sigui... És cert que les motivacions del vot són múltiples, hi ha molta gent que probablement també ha votat amb reminiscències doncs, d'utilitat de vot local, però també doncs, hi ha este vot doncs, que aplica aquestes explicacions doncs, que hem fet fins al moment.
És a dir, que el vot local i el vot nacional per vostè tenen la mateixa dinàmica, no sé si
no,
si
era, no,
a l'hora pot... de comparar, és a dir, perden 11 punts, 235 vots, sí. És la dinàmica d'àmbit nacional, doncs.
A veure, tot depèn, aviam, jo crec que també hi ha una motivació local, és normal quan hi ha un govern local d'un cert color, doncs també hi ha aquesta dinàmica de premiar, doncs a en aquestes idees o en aquests projectes doncs, que ara tenen l'oportunitat d'estar, no? Perquè no, segur que hi ha això, no? Però també jo crec que la qüestió de país doncs, ha tingut molt que veure. Jo crec que no podem saber fins en quin punt, ¿vale? Però sí que és veritat que hi ha qüestions doncs, que s'han valorat. Segur que molts dels votants que hem tret Esquerra Republicana, que hem quedat segona força i que és un bon resultat per Esquerra Republicana. Hi ha molta gent que ha valorat doncs, que este govern d'Esquerra Republicana, que va abocar moltíssims diners a l'Ametlla de Mar, amb la biblioteca, amb el CAP, amb moltes de les accions doncs, que s'han fet durant aquest temps, no? Però també afecta doncs, que hi hagi hagut un canvi, doncs, que està provocat doncs, per aquest pacte de desallotjar Esquerra del govern municipal, havent guanyat les eleccions. Això passa en democràcia, amb aquest pacte entre Junts i socialistes, que són d'alguna doncs, manera qui van arribar amb aquests acords per tenir les majories locals.
I com a càrrec d'Esquerra Republicana, i a partir d'ara què? El president Aragonès ja ha manifestat que se'n va cap a casa, que deixa la política. Avui escoltàvem que l'Oriol Junqueras vol seguir al capdavant del partit. En el seu dia es va insinuar, després de les eleccions, que no es facilitarien investidures, però a partir d'ara que el país està en un dubte
sí.
General, no?
Sí, el que passa que jo també... Veig que qui ha de donar aquestes respostes és qui té la responsabilitat de tirar avant amb un govern, no? I en aquest cas qui ha guanyat les eleccions és el Partit Socialista i és qui ha de mirar de trobar una solució. Esquerra, bueno, espera't, en segon terme hi ha aquell que també ha quedat en segona posició, però també doncs, és un dels partits que ha rebut aquesta confiança, no? O sigui, ha sumat amb vots, que és Junts, no? Que també han de veure doncs, quines són doncs, les idees que porten o com poden bastir aquestes majories jo crec que seria molt agosarat que on no pertoca, en aquest cas, sí que teníem, venim d'on veníem, vale, d'acord, però ara no és aquesta situació i hem de llegir allò que vol el poble de Catalunya. No? El poble de Catalunya el que ha votat és socialistes i, en segon lloc, Junts, i relegar Esquerra en la tercera posició. A partir d'aquí, doncs, són una mica els socialistes qui tenen la responsabilitat de conformar aquestes majories que són necessàries. Què farà Esquerra? Bé, Esquerra, jo crec que ara el que toca també estos dies és una miqueta de consulta amb les bases, doncs de poder entendre una miqueta, doncs, tota aquesta situació i també, doncs, segurament, doncs, plantejar ja un congrés, doncs, en pocs mesos, una mica per redefinir, doncs, i aquesta situació, aquesta nova situació que fa que hem de buscar de quina manera Esquerra Republicana pot ser útil com ho ha sigut fins ara, no? Doncs sense acritud, quan hem estat a govern, hem fet tot allò millor que hem pogut fer pel nostre país, també pel nostre poble. Per això vaig enviar un missatge al president aragonès, perquè ha estat al costat sempre, doncs, de l'Ametlla de Mar, no només amb les inversions, sinó també quan ha hagut necessitat doncs d'ajuda econòmica, de finançament, doncs, i això jo crec que també és algo, doncs, que s'ha de demanar dels nostres representants locals i també supramunicipals, no? De que servixin i que ajudin allà on hi ha dificultats.
Anem ja a l'àmbit més local. Hem conegut en aquests darrers mes aproximadament que un dels temes que estava al damunt de la taula en l'últim tram de l'actualitat municipal, que era la venda de la parcel·la del sector 22B1, que coneixem com la parcel·la del Bon Preu, sí, i que estava, diguéssim, afectada per un contenciós interposat per un exregidor de Ciutadans a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que s'havia arribat a un acord amb l'Ajuntament per retirar aquesta demanda. Això per una banda, i per l'altra, que també havien sortit informacions, sobretot per part de l'equip de govern, en les quals es deia que allò que vostès diuen que evitava l'ingrés de 2 milions d'euros a les arques municipals i que era una part del problema econòmic que tenia l'Ajuntament, que vostès ja havien utilitzat fins a 1.600.000 euros d'aquests 2 milions i que, per tant, és a dir, aquesta, entre cometes, gallina dels ous d'or, que només ne podrien aprofitar 400.000, perquè 1.600.000 ja se'ls havien gastat per pagar inversions com les del CAP, etc.
Ja, pues mira, jo li diré que això no és cert, i suposo que busquen justificacions a intentar trobar solucions per a gestionar econòmicament allò que se'ls fa difícil o que els hi va gran, pot ser, però l'anterior ajuntament que vaig presidir no va cobrar cap ingrés de Bon Preu. Cap.
No, cobrar no, que se'ls havien gastat abans de cobrar-los.
No, però això és molt, és molt atrevit dir. O sigui, amb un pressupost, pensa que a vegades tu poses ingressos que a vegades se fan o no es fan, però tu gestiones. Això no és gastar-se els diners del Bon Preu. Això és ser molt demagog, o sigui, quantes vegades s'han posat als pressupostos que entraran recursos dels convenis que es van firmar a nivell urbanístic i aquests convenis no han entrat mai. O sigui, això és molt demagog per part seva o de molt poca cortesa política d'alguna manera, no? Si es vol fer entendre això, que ningú entengui que Bon Preu no va pagar mai aquests diners. En aquella zona, jo els puc explicar, en aquella zona el que sí que es va fer és una cosa que s'ha parlat poc, però que és molt important, és l'esforç d'obrir aquell carrer, que és importantíssim, perquè allò dona solucions al carrer que hi ha per darrere de la caserna dels Mossos i que lligarà tota aquesta zona comercial, Lidl i el Bon Preu, doncs, fins al Mercadona, i que d'alguna manera és una primera artèria de comunicació amb si en un futur se desllodriga el que seria el 22B, i per a també doncs, estalviar problemes, sempre es va fer, no? Problemes econòmics més greus encara. Jo crec que el que es va fer va ser una gestió impoluta i a més van haver molts de fruits. Fruits que molts se veuran ara i que estem superorgullosos i contents de que, encara que nosaltres no estiguéssim ja, però que es veien, no? Perquè d'alguna forma tot aquell esforç, tota aquella foscor que vam trobar quan vam agafar aquells governs, també de la Eva de l'Amo, que estava al govern de l'Andreu Martí, aquella foscor d'aquells deutes tan exageradíssims que havien, de no saber com pegar, i en aquells quatre primers anys de doblegar la situació sense fer massa cosa, però sí doblegar-la i enfocar-la i buscar una direcció, i aquests últims quatre anys ja buscant i trobant aquests fruits, aquests primers brots verds, que ara s'han convertit en fruits, doncs com és l'ampliació del CAP, com és doncs, la biblioteca, la construcció, com és bueno, estos 2 milions d'euros d'inversions que veurem a nivell turístic, una fantàstica que és este vermut que veiem ara a les nostres fachades del nostre poble, no? amb el projecte d'EFI Murs, doncs jo crec que és espectacular tot el que estem veient. O sigui que, bueno, centrant-nos en el que deien, és fals, no ens vam gastar els quartos del bon preu, sí que és veritat que l'Ajuntament ingressa i gasta, si el que volen dir és que vam invertir en, bueno, escolta, vam fer anar el pressupost, vam fer anar les eines d'un pressupost municipal, vam finançar-nos amb crèdits, vam intentar pagar tots aquells deutes que teníem, tot allò, hasta on arribàvem, i fins i tot, que si vols ara en parlem, perquè ho hem vist, perquè i està comprovat, no? Perquè el que diem no és fer volar coloms. La liquidació de l'últim pressupost que vam gestionar, fins i tot, a part de deixar-los 1,5 milions, em sembla, o potser una miqueta més en caixa, el que la liquidació diu és de que el 2023 va haver un resultat positiu d'1,1 milions, 1,100 i escaig euros. Això està molt bé perquè d'alguna manera te dona, o sigui, què ens vam gastar? Si et vam deixar quartos encara en caixa. I això jo crec que és digne d'alabar.
En quant a la liquidació, aquesta no és la lectura que es fa des del govern, que diuen sí, que hi ha 1,100 que es va deixar per...
És evident.
Que no es va poder fer front als 2 milions d'euros de responsabilitats adquirides que tenien.
És un pressupost d'un ajuntament on nosaltres el que vam... Hauria sigut pitjor doncs que no haguessin deixat ni un ral. Vam deixar marge per a que ells poguessin decidir de quina manera poder gastar estos diners. Evidentment que també els vam deixar en caixa perquè no volíem escanyar un ajuntament, perquè ens presentàvem a les eleccions per a governar aquest ajuntament i per a continuar governar amb el creixement en tots els sentits d'aquest ajuntament. I evidentment que no vam deixar això només perquè sí, sinó ho vam deixar perquè el que no volíem fer mai de la vida és mal a l'ajuntament. Governéssim nosaltres, governés Esquerra o governés Junts i Socialistes i Ciutadans, governés qui governés, la maquinària no es podia parar. Jo crec que això són bons resultats. Hi ha un romanent de tresoreria de 90.000, ja sé que no és molt, però és positiu. I sí que és cert, continuem, aquesta liquidació també ens diu que sí que és cert que l'endeutament crònic que té aquest ajuntament, que arrastrem durant tants anys, perquè surten coses de l'any 8, del 10, del 12, del 15 també, però és un endeutament crònic, també el que ens diu és que els tocarà fer un altre pla d'estabilitat, allò que tant ens van criticar en altres, i ara resulta que la seva pròpia gestió també els provoca a adoptar aquest tipus de fórmules de plans de sanejament i d'estabilitat a 3 anys, en aquest cas, perquè realment doncs, la fórmula doncs, del deute doncs és superior al que s'hauria de tindre. Però ja et dic, això és una problemàtica crònica que no arreglaran ni ells, encara que ens ho diguin. Per què? Perquè això s'ha de pair a poc. És una qüestió estructural que hem d'anar fent apostes de, a poc, anar assumint i anar fent decréixer aquest deute estructural. Perquè, d'altra manera, si no es fa així, deixaríem de fer altres coses. I els veïns i veïnes de la Cala no es mereixen que l'Ajuntament pari la maquinària per a només dedicar-se a eixugar deute. S'ha d'eixugar deute? Sí, però de forma constant, paulatina, però amb el temps, perquè és un deute crònic que hem heredat.
Vostè ara parlava del remanent de tresoreria i aquí hem sentit en aquest programa el regidor d'Entesa per la Cala, en el seu moment també formava part de l'anterior equip de govern, i tot i que personalment en l'últim tram de l'anterior govern ell no formava part, sí que formava part la seva formació política, dir que en lloc de deixar el remanent de tresoreria que van deixar, ell potser hagués preferit que s'haguessin deixat pagades les factures que van quedar pendents de la residència de la gent gran. Sí.
No, parlava, segurament que no parlava del... O si parlava del... El remanent de tresoreria és poc, són 90 i pico mil euros, que és fruit d'un resultat doncs d'una fórmula econòmica legal que s'ha d'aplicar. Segurament parlava del resultat pressupostari, o sigui, dels diners en caixa. Vale? I et dic, en aquella època, diners de caixa, 1.600.000 euros. Ara, el resultat d'esta liquidació, 1.131.000, que ho tinc aquí davant. Vale? Bueno, sí, són maneres de funcionar. Nosaltres el que vam voler és deixar diners per acabar l'any i per a poder fer-ho. Llavors, a partir d'aquí, arriba la gestió de Junts i PSC, i a partir d'aquí el que veiem és que els números no són tan dolents, vull dir que estan bé, vull dir que puguis tindre un resultat d'1.100.000, doncs quants ajuntaments ho voldrien? O sigui, és un luxe tindre això. A partir d'aquí, ara el que han de fer des del primer moment, ja ho saben, que és el que sempre els he dit, que és el més difícil, gestionar l'Ajuntament la part econòmica. L'altre, per sort, van substituir un equip de govern que se ho va currar i que durant els primers 4 anys van eixugar i van esgotar val de ple, els 4 segons van combinar l'esgotament no que queda malament, esgotar val de ple, eixugar amb construir en positiu, no? I aconseguir totes aquestes coses que en part veurem este proper mandat. Evidentment que ells faran coses, és així això, i jo content. Però hi haurà una gran part doncs, que l'únic que hem de fer és acompanyar.
Més coses. Des de l'actual equip de govern s'ha negat que, bueno, vostès han, per activa i per passiva, han estat manifestant l'increment dels sous de l'actual equip de govern respecte als sous que tenien vostès, i això s'ha negat per l'actual equip de govern, que diu que tant que és veritat que són més regidors que estan a dedicació completa, però que els sous actuals dels regidors i l'alcaldessa són inferiors als sous que cobraven vostès.
Bueno, ells ho poden dir-ho, però saben que no és cert, perquè els òrgans de govern, i aquí també s'inclou el càrrec de confiança, doncs tenen, crec que estàvem parlant d'un 30% més de sou dels seus pressupostos que van continuar des del 24. La diferència entre el 24 i el 23 se pot comptar, és un document que està...
Vostès inclouen el càrrec de confiança dins els sous de regidors i l'alcalde?
Està dins de l'apartat d'òrgans de govern. Si ho pot mirar a la distribució de la plantilla de l'Ajuntament i veurà com és així. O sigui, els òrgans de govern inclou també esta figura, que de fet, encara que no ho inclogués, tothom sap doncs que és un òrgan de confiança, que és un càrrec de confiança, que a més és una peça molt important d'este govern. O sigui, tothom sap que el càrrec de confiança, Ricardo Lleó, que era regidor del PP a l'època i després ha estat coordinador de Ciutadans, és d'alguna manera l'ànima mater d'este govern, no? És qui d'alguna manera lliga este allí oli de dir-los als senyors de Junts i als senyors i senyores de PSC, de dir, escolta, vosaltres voleu fer fora este govern d'esquerra, doncs heu de fer això, 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 i d'alguna manera és qui coordina la campanya, doncs, que va ser bastant crua, tocant temes fins i tot personals i tal, però que pues, van, al final van aconseguir. Doncs, vull dir, se'ls ha de felicitar. Per això et dic que no se'ls pot traure de lo que són. Estigui o no estigui documentalment l'apartat que toca, el càrrec de confiança és un òrgan de govern. Mira si és important que cobra més que l'alcaldessa. O sigui, quan havíem parlat sempre dels sostres de vidre, la primera vegada que tenim una dona alcaldessa a l'Ametlla de Mar i resulta que es posa un càrrec de confiança perquè lo nomena l'alcaldessa, se posa un càrrec de confiança que cobra més que ella, jo crec que això doncs, és bastant trist, per dir-ho d'alguna manera. No?
Més coses. Què li sembla el fet de que, com ha aparegut recentment, l'Ajuntament hagi decidit encetar converses amb Promoción Escalafat per evitar el pagament d'uns 900, al voltant de 900.000 euros que hauria de pagar per l'expropiació fallida en el seu moment de tot el que era l'explotació del servei d'aigua de la urbanització i que una sentència contemplava que aquest servei s'havia de retornar al propietari o als propietaris i això no s'ha fet i ara se vulgui com a mínim reduir aquesta quantitat que hauria de pagar l'Ajuntament.
Sí, bueno, és normal que l'Ajuntament parli doncs amb tot i sobretot doncs amb aquelles empreses doncs, que són rellevants, que tenen a la seva disposició doncs, serveis doncs, que, com l'aigua, com va passar amb Tres Cales i com va passar amb Calafat. Jo crec que això és normal, han d'haver aquestes converses. El que passa que també jo el que demanaria és que expliquessin bé als mitjans de comunicació i que s'informin bé doncs, de tot el que es pot dir i el que no, perquè a vegades pot portar a la confusió. O sigui, tot això ve de fa molt temps, ve de la concessió de l'aigua, de l'intent de recuperar les concessions de l'aigua de Tres Cales i de Calafat, això ve fins i tot dels anys 12, quan l'alcaldessa actual, l'Eva de l'Amo, us ho podria, jo crec, us hauria, no sé si pot, perquè no sé la seva capacitat de recordar el que passava l'any 2012, però ve de l'any 2012, o sigui, d'aquell mandat on ella era tinent d'alcalde i estava amb el govern de l'Andreu Martí. I aquelles decisions ens van portar a aquests problemes. O sigui, nosaltres sempre hem estat solucionant aquests problemes, la gran majoria, urbanístics, de serveis, d'acords, de misteris doncs, que portaven entre aquella època, entre els governs de Convergència, també l'Eva de l'Amo, l'Andreu Martí, si en recordeu de Toni Martos, de la Cala Gestió i de totes aquelles èpoques doncs, tan fosques doncs, que, per desgràcia, per la gent d'Esquerra, avui tornen a ser realitat. No? Tenim una alcaldessa doncs, que estava a les juntes de govern doncs, d'aquells governs de majoria absoluta d'aquells anys. Bueno, però centrem-nos en això que dèiem. No? Un detall. Quan expliquen que té un paral·lelisme amb Tres Cales, el que s'ha de fer és posar la veritat, que és la sentència que l'Ajuntament rep per a indemnitzar a Tres Cales S.A. Doncs, per part de l'Ajuntament és de 540.000 euros més els interessos que pugen sobre uns 700.000 euros. La notícia posa 1.100.000. Bueno, són 300.000 euros de diferència, pots dir, bueno, és un error. Bueno, 300.000 euros són diners. Jo crec que aquí el que sí que demanaríem és que rectifiqués. I en els documents vam demanar el certificat d'intervenció per a que poguéssim, no, o sigui, no estem parlant per parlar, sinó que és el que es va pagar. I també cal dir que aquesta indemnització el que es feia era, quan se va voler municipalitzar l'aigua l'any 2012, el que va passar és que Aqualia, que era l'empresa que gestionava, pagava un cànon al titular. Llavors, Aqualia, durant aquests anys que des de l'Ajuntament, que estava la Eva de l'Amo, se va voler municipalitzar, aquests diners els cobrava l'Ajuntament. ¿Vale? O sigui, aquest cànon que pagava Aqualia els cobrava l'Ajuntament. Llavors, com que aquesta municipalització se va fer tan malament, s'ha fet fatal, que el jutge els va donar la raó a Aguas Tres Cales, després el jutge va dir aquells diners que heu cobrat, o sigui, no és cap multa, ni cap sanció, ni res de res, sinó que és retornar, indemnitzar a Tres Cales aquells diners que l'Ajuntament va estar cobrant durant tot aquell temps, ¿vale? Perquè se va fer malament la municipalització. ¿vale? Més què? Més els interessos. O sigui, no és cap sanció, no és cap multa, no és cap cosa que fes malament el govern d'Esquerra. No, el govern d'Esquerra va intentar arreglar-ho i, de fet, va arreglar moltes d'aquestes coses. Amb Calafat passa algo similar, però el que jo tinc entès és que aquests 900.000 euros no és per indemnitzar, ni per sentència, ni per res de res. Aquests 900.000 euros és el que Calafat valora que valen els pous o el manteniment dels pous o totes aquelles obres de connexions que s'haurien de fer si l'Ajuntament volgués recuperar, volgués municipalitzar l'aigua a Calafat. ¿Vale? Llavors, això el primer que ha de fer l'Ajuntament és plantar cara i renegociar, no? Ells ne saben tant de renegociar i de buscar bons preus, mai més ben dit, pues ara el que han de fer és negociar amb Calafat a la baixa. No pot ser que tot allò, totes aquestes obres valguin 900.000 euros. Hem d'intentar que l'Ajuntament, per municipalitzar l'aigua de Calafat, pagui el menys possible. I esta és ara mateix la feina que té aquest Ajuntament. O sigui, és bo que parlin? Evidentment que han de parlar. Seria bo municipalitzar l'aigua? Jo crec que sí, seria l'ideal. El que passa que s'ha de fer bé. Perquè si fem la mateixa fórmula que es va fer quan la Eva de l'Amo estava amb l'Andreu Martí l'any 2012, pues mos portarà problemes.
Clar, però en teoria això ja s'ha fet, és a dir, el que demanen és que es retorni aquesta gestió a l'anterior titular, doncs.
Calafat el que vol és que quan se fa aquesta municipalització, que hi hagi un pagament d'esta valoració que fa Calafat, d'aquestes instal·lacions que d'alguna manera diuen que són de Calafat i que s'haurien de reparar i millorar i tal, tal. No? Llavors, això és el que vol, però bueno, Calafat demana moltes coses, però Calafat és soci de... bueno, està en una societat que és Marina Sant Jordi que deu a l'Ajuntament més de 5 milions d'euros. Que des del govern d'Esquerra el primer que van fer va ser quan van poder impugnar aquell resultat de... Aviam d'on era això... Del... Bueno, sé que hi ha la sentència ferma doncs que vam guanyar i que ara fa que poguéssim recuperar 5 milions d'euros d'aquells convenis també antics, també molt antics, urbanístics, i que primer s'havien perdut però que amb els governs que vam estar nosaltres vam impugnar, vam tornar a lluitar-ho i el resultat va ser positiu. Avui, Marina Sant Jordi, la societat Marina Sant Jordi, no la urbanització, cuidau, no, deixeu estar els veïns, la societat, hi ha una empresa que és Societat Marina Sant Jordi, deu a l'Ajuntament més de 5 milions d'euros. Llavors, tots els procediments que vam fer des d'Esquerra, estan al govern, era anar a buscar aquests 5 milions d'euros que ells se neguen a pagar, però que a partir d'aquí hi havia una sèrie de fórmules com era la subhasta de les participacions d'esta empresa, que al final són els terrenys doncs, que tenen propietat aquesta empresa. Alguns d'ells hipotecats per part d'esta empresa, però sempre amb un valor suficient per a poder fer les paus i poder tindre aquests diners. Sabem doncs, que costa, perquè aquestes subhastes doncs, no són fàcils de fer i a vegades doncs, queden desertes, però és sentència, o sigui, és una sentència que ja no es pot recurrir més per part de Marina Sant Jordi i que aquests diners estan, o sigui, que el que han de fer és arromangar-se i tirar avant. Que jo estic molt content perquè veig sé de part segura, perquè he estat 8 anys al capdavant d'aquesta institució local de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, la Cala, té un molt bon recorregut, un molt bon futur per endavant, però hem de tindre coneixement.
Més coses. També hem sabut recentment que aquest any, de cara ara a l'època del bon temps i tal, que l'Ajuntament ha decidit substituir les dutxes de les principals platges, allà on hi ha, per rentapeus, doncs, degut a una mica al tema del canvi climàtic i a la situació de sequera que hem viscut, a l'objectiu d'estalviar aigua, etc etc. Com ho veuen, això?
Bueno, nosaltres potser haguéssim optat més per treballar uns limitadors de volum d'aigua, no? O sigui, jo, nosaltres les dutxes, jo personalment no les hagués tret,
perquè penso també que hem de mirar si això pot perjudicar a una qüestió que ens fa molta publicitat i molta propaganda, com és les banderes blaves, que per cert doncs, n'hem perdut una més enguany, i bé, doncs, jo crec que això és una cosa que s'hauria de mirar. És un complement tot al final, vale? No, és que són, jo crec que aquí la principal banda per on hem de mirar de reduir el consum d'aigua són les pèrdues que poguéssim tindre amb la xarxa, i això vol dir doncs, destinar recursos a cada pressupost. Sé que això fa molt mal fer, perquè tot el que no es veu, tot el que està baix terra, doncs fa mal pressupostar, perquè la gent doncs no ho veu, i això doncs és una de les normes polítiques. Nosaltres vam, a nivell de clavegram vam arribar, a nivell d'aigua doncs, bueno, també vam tenir les nostres limitacions, ho hem de reconèixer, però jo crec que aquí l'important, l'efecte important per estalvi d'aigua seria amb la reparació de fuites de la xarxa general. I l'altra és dutxes sí o no, dutxes sí, però amb limitacions de volum important, i ara segurament que hi ha aparells doncs que ho poden fer-ho la mar de bé. Mos fa este reparo doncs de poder encara doncs, perdre alguna bandera blava més, que pensem doncs, que és un signe doncs, de la nostra identitat, doncs, de la qualitat de les platges, que no volíem posar en joc.
Estem en el tram final del programa. Regidor, en la seva qualitat de senador, aquests dies vostè està, diguéssim, que al mig de tot el que està sent la gestió de la llei d'amnistia, que del Congrés va passar al Senat i que en teoria ara ha de retornar al Congrés. Hi ha noves notícies, pareix que des del Partit Popular, que recordem té majoria al Senat, no s'aixecaria aquesta llei, o la gestió que han estat fent fins ara des del Senat amb majoria del Partit Popular al Tribunal Constitucional, però en teoria pareix que s'acaba el recorregut al Senat per tornar al Congrés de manera definitiva, no?
Sí. Ahir, dia 14, es va celebrar el ple al Senat, on el Partit Popular el que posava a debatre i a votació era el veto, que el Senat vetés la llei que es va aprovar, la llei de l'amnistia aprovada al Congrés. El Congrés l'havia de remetre al Senat, i aquí va haver també ha hagut molta lluita, perquè ells utilitzen aquesta majoria que tenen al Senat doncs, per a incloure, per exemple, doncs, este retard doncs, amb la tramitació que tenien fins al 16 de maig, o sigui, fins a demà. Si demà no haguéssim fet este ple, ja hagués anat directe la llei de l'amnistia a Congrés, sense res. Llavors, el que va passar ahir, doncs, bueno, era de preveure, era que el Partit Popular i les forces més conservadores doncs, votessin a favor d'este veto. Nosaltres vam tindre l'oportunitat de votar que no estàvem d'acord amb este veto, però ara ja passa al Congrés. El Congrés té durant este mes, doncs, o quan ells tinguin previst fer un plenari, ja ho poden entrar, ja poden fer l'aprovació definitiva i desmuntar tot això que s'ha fet per part del Partit Popular des del Senat de forma legal i constituent, tal com està previst. I l'únic que el Partit Popular no deixa de sorprendre una mica, perquè ahir ens convocava un ple extraordinari per a demà dia 16, on el que vol és, bé, serà algo ràpid, perquè el que volen és posar una queixa a que el Congrés d'alguna manera no els hi va comunicar correctament, sinó que el Congrés comunica via mesa del Congrés i ells voldrien que fos una aprovació del plenari i tal. Bueno, romansos que quedaran desmuntats en quant això passi pel Congrés i es pugui fer de forma efectiva, i aquesta majoria del Congrés doncs, pugui votar amb l'amnistia i aconseguir, doncs, jo crec que un dels reptes doncs, més importants que teníem doncs, els últims anys, i era tombar doncs, allò, tota aquella repressió que han fet de forma general i sistemàtica, almenys doncs, amb respecte a tota la gent que tenim a l'exili, tota la gent que hem tingut empresonada, que tota la gent que està represaliada, no només polítics, sinó també totes les persones doncs, que van defensar doncs, els carrers i que realment amb aquesta llei de l'amnistia doncs, queda passat una etapa i a partir d'aquí doncs, ja podem encetar i treballar doncs, per allò doncs, que ens mou, no? Que és doncs, sempre doncs, buscar l'oportunitat política de ser forts per a poder negociar aquest referèndum i poder fer passes cap a la llibertat del nostre país.
Per tant, preveu que el pla es marcat inicialment, més enllà dels endarreriments al Senat, etcètera, sí, etcètera, s'acabaran complint i abans de l'estiu es podria aprovar aquesta llei.
Sí, 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 jo crec que serà imminent, que no es farà esperar i que per molt que després doncs, el Partit Popular o els partits de la dreta i extrema dreta doncs, remenien, escolta, és la voluntat de la Càmera, del Congrés, doncs, la voluntat popular d'alguna forma que és qui té la sobirania, doncs, qui legisla i que fa esta llei que s'haurà de complir per molt que després ells la puguin impugnar o puguin anar al Constitucional, que de fet, com hem vist, no, hasta el moment no s'han atrevit a anar al Constitucional perquè jo crec que a totes les reserves possibles, però creiem doncs, que saben de què passarà el Constitucional. Jo des del Senat el que he tingut l'oportunitat també és de participar d'alguna de les comissions de l'amnistia i hi han hagut bueno, doncs dies força interessants. Algun dia que vaig tindre que substituir el Joan Queralt, d'alguna manera, que ell és d'alguna forma el catedràtic ja, doncs, que coneix bé, però nosaltres també doncs, amb la mesura que vam poder doncs, vam poder estar presents com a portaveus del grup en les compareixences d'algun ponent a favor, com pot ser el Javier Pérez Royo, que és un catedràtic de dret també de la Universitat de Sevilla, un senyor doncs, que venia per part dels socialistes i que ell sí que parlava a favor de l'amnistia, que es podia incloure perfectament dins de la Constitució, però després també vam poder estar com a representant del grup que represento d'Esquerra Republicana i Bildu a la ponència, a la compareixença de la senyora Deixeus, una senyora que és presidenta de l'Associació de Fiscals d'Espanya, és una associació conservadora, i bé, doncs d'alguna forma també vam tenir l'oportunitat d'escoltar-la i de fer-li les preguntes que vam creure adequades per desmuntar. Ella parlava en contra de que l'amnistia pogués estar... Aquesta senyora és catalana, però bueno, doncs... la seva opinió doncs era totalment contrària i vam tenir l'oportunitat també de poder desmuntar els seus arguments. Si vols explico una miqueta molt ràpidament, molt ràpid.
Tenim un minut i mig.
Molt ràpid. Aquí la situació és que la fiscalia el que proposava era de que bé, no, doncs de que això era impossible, que això estava fora de tota Constitució, que ells, doncs, bueno, tot molt gros, no? O sigui, la va portar el Partit Popular perquè expliqués tot això i que tot semblés doncs, caòtic i una catombe i que caigués tot si s'aprovava l'amnistia, no? Llavors, assessorat, evidentment, doncs, pels nostres juristes i pel Queralt i per tot, el que vam pactar és dir, escolta'm, aquí el que hem de fer és una pregunta molt senzilla. O sigui, la fiscalia és un òrgan que és jeràrquic, que va de dalt a baix, i el govern, dalt de tot, el que hi ha és el fiscal general de l'Estat, que, valga, ja que ho diem, doncs tota la dreta i extrema dreta se'l vol carregar, perquè és un... losifanosa, evidentment, però amb l'ordenació jurídica espanyola doncs és així, és jeràrquic i va de dalt a baix. Llavors, la pregunta era molt, molt, molt normal, era de dir, escolta'm, quan una llei s'aprova, el fiscal general, i més d'aquestes magnituds, una llei com la de l'amnistia, el fiscal general de l'Estat el que fa és escriu, dicta una resolució, una instrucció que han de complir tots els fiscals de dalt a baix, és jeràrquic. Llavors la pregunta era molt senzilla. O sigui, amb tot això, tots aquests dimonis que havia plantejat des de l'Associació Conservadora de Fiscals de l'Estat espanyol, tal, 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 quan s'aprovarà la llei? La pregunta era, quan s'aprovarà la llei? Quan serà pública? Quan se publicarà a la BOE? I rebreu la instrucció del fiscal general de l'Estat, els fiscals acatareu, acceptareu i evidentment que encara que fos amb mala gana la senyora Deixeus, presidenta de l'Associació de Fiscals d'Espanya, va dir sí, acatarem. O sigui que això d'alguna manera també va ser un revés de cara al Partit Popular, que era qui plantejava que aquí s'enfongués el món quan s'aprovés aquesta amnistia, i això no sigui així.
Doncs, dit això, regidor i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gasani, com sempre, moltes gràcies per les seves informacions, les seves opinions, i ens retrobem en un pròxim torn d'Esquerra.
Molt bé, molt bon dia.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Jordi Gasani, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.